Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Aquesta tarda arrenca la 81a edició de la Copa del Rei d'Hoquei Patins, que es disputarà de nou a Calafell i que comptarà amb dos representants penedesencs, el Noia i l'anfitrió, el Calafell. Amb tots dos equips hi parlem ara de la mà dels seus entrenadors, dos protagonistes que anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com comentes, ens endinsem ja en aquesta 81a edició de la Copa del Rei d'Hoquei Patins i el primer a acompanyar-nos avui és el tècnic del Calafell, Guillem Cabestany. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, doncs molt bé.
La Copa, aquesta competició que arrenca avui, sempre és una d'aquelles competicions amb d'altres entrenadors, sempre n'hem parlat, que fa especial il·lusió. No sé si perquè són 4 dies al màxim, perquè pot passar absolutament de tot, perquè tu jugues tot a partit únic. No sé per què té aquesta màgia.
Ostres, és que és un cap de, bueno, un cap de setmana llarg, molt xulo, on ens trobem una miqueta tots els del món de l'hoquei en una mateixa seu, on es troben les aficions, on des de ja fa setmanes, doncs, primer hi ha la feina de classificar-se, després el sorteig i a veure quins emparellaments toquen i tot és una competició que fa xup-xup des de setmanes abans. I després, doncs, això que et deia, no? Aquests 4 dies on es troben les aficions, on es troben rivals, companys de professió, però rivals a la pista, a l'hotel. Jo penso que és una competició molt xula i, a part, doncs, també això que deies tu, que si bé al llarg d'una lliga, doncs, cadascú es va col·locant més o menys allà on es mereix. La Copa no et dic que qui la guanyi no se la mereixi, però sí que et dona a qualsevol equip li dona l'esperança de poder fer un bon cap de setmana i intentar superar equips que teòricament amb una competició més llarga es fa molt més complicat.
El Calafell s'estrena demà a 9:15 del vespre en el segon partit de quarts de final de demà amb el Reus. El Calafell-Reus sempre és un partit d'aquells que agraden, derbi tarragoní. No sé com arribeu, Guillem.
Sí, doncs sí, un partit xulo ja de per si. Doncs imagina't si és a més amb una competició on qui guanya passa i qui perd es queda a casa, no? Doncs nosaltres amb molta il·lusió i amb moltes ganes de jugar-lo, de disfrutar-lo també, i tant de bo de guanyar-lo. Serà un partit xulíssim, el pavelló segur que no hi cabrà ni una agulla, i de la manera que hem anat encarant aquestes últimes setmanes, que l'equip ha anat aconseguint, per una banda, penso jo que jugar cada vegada millor i, a més, acompanyat de bons resultats, doncs fa que arribem en un bon moment, optimistes. Penso que l'equip a nivell físic també penso que està bé, per tant, amb la il·lusió màxima de poder-ho fer-ho bé i, com sempre dic, si juguem bé, segur que estarem més a prop de poder passar.
Com comentes, el Calafell arriba segurament en el moment més dolç de la temporada fins a dia d'avui, quarts a la taula, però no només per aquesta classificació, sinó perquè, com comentaves, no? S'està jugant molt bé, s'estan guanyant els equips i suposo que al final això dona aquesta motivació extra que sempre té l'equip, però que quan guanyes, doncs tu mires amb uns altres ulls.
Sí, no, jo crec que la motivació de jugar uns quarts de final ja hi seria igualment, d'intentar guanyar-la també, però el que t'aporta que les darreres setmanes l'equip hagi aconseguit victòries, i penso jo que jugant bastant bé, és la confiança, no? L'autoconfiança de creure que el mateix jugador se sent una miqueta millor, l'equip se sent més capaç de poder superar equips molt bons, com pot ser el cas del Reus, i per tant s'ajunta la motivació d'aquesta competició tan especial que dèiem amb la confiança de que les coses s'estan fent bé i, per tant, per què no, demà podem tornar a fer un bon partit i tornar a guanyar el Reus com vam fer ara fa unes setmanes.
Guillem, tornes a jugar una Copa del Rei espanyola com a entrenador. No ho feies des de l'any 2014, aquell any 2014, que la va jugar a les banquetes del Vendrell. El Vendrell va ser campió.
Sí, sí. Records molt, molt bonics. Les dues últimes copes que vam jugar amb el Vendrell les vam guanyar i va ser una història per escriure un llibre i amb final feliç. Per tant, si miro enrere, és de records maquíssims, de pell de gallina, la veritat. I bé, ara ha passat molt de temps, històries diferents, però et diria que la il·lusió i la motivació de poder disfrutar-ho i fer-ho bé són molt semblants, la veritat.
Dues copes amb el Vendrell com a entrenador i dues com a jugador, una amb el Noia i una amb el Reus. D'això encara fa més.
Sí, això ja era gairebé en blanc i negre, però sí, sí. Si em comentes això, doncs, i recordo una miqueta doncs, la copa que vam guanyar amb el Noia, per exemple, ostres, és que s'ajunta tot això que comentaves, no? Un cap de setmana llarg on es viu l'hoquei amb molta intensitat, on en tots els partits hi ha els pavellons plens. També recordo el cansament que vas acumulant al llarg d'aquests 4 dies, tant si ets jugador com entrenador, perquè gairebé és el mateix. I quan acaben amb victòria o amb un títol, ostres, són experiències que... Mira que tinc mala memòria, però d'aquestes te n'en recordes tota la vida.
Guillem, aquestes experiències, aquesta Copa que el Calafell torna a jugar enguany com a anfitrió amb l'afició del Calafell, que és nombrosa i que se l'escolta molt i que el recolza moltíssim, suposo que sempre és aquell punt molt a favor, aquell que empeny, no, l'equip?
Sí, evidentment que jugar qualsevol equip quan juga a casa amb la seva pista, les seves valles, el seu pavelló ja té, és un valor afegit, és un punt a favor, i si sumem que nosaltres per sort tenim una superafició que a més doncs el mateix, no, en una cita com aquesta hi seran tots i més, doncs sí, jo realment a vegades hi ha gent que ho viu això com una pressió afegida. Jo crec que és al contrari, és un punt a favor que tenim, que una petit avantatge que intentarem aprofitar, que on no arribi el cansament, on el cansament comenci a aparèixer, doncs l'afició t'empeny i segur que serà un factor positiu. Si després no guanyem, no podrem posar aquesta excusa jugant a casa. Nosaltres sempre tenim aquest ambient intens i xulo de viure des de les banquetes o des de la pista.
Guillem, com heu anat preparant aquesta setmana? Suposo que amb ganes, al vestidor, amb aquesta competició que agafeu amb moltíssimes ganes, suposo que amb il·lusió i amb molta preparació, i no sé si gaire diferent a la que tireu endavant durant una setmana qualsevol de Lliga.
No, de fet és molt similar. Bueno, nosaltres per desgràcia hem tingut, per sort perquè hem pogut tenir més dies de preparació, però per desgràcia per haver quedat eliminats de les competicions europees, doncs hem tingut una mica més de temps que el Reus, per exemple, que va estar dijous passat jugant un partit superintens de Lliga Europea. I nosaltres, doncs, com et deia, per desgràcia hem tingut una mica més de temps, però la preparació no deixa de ser molt similar a la que pots tenir per preparar un partit de Lliga en una setmana neta. Les complicacions o les presses arriben quan jugues 2 partits entre setmana, però en aquest cas nosaltres hem tingut dies suficients com per poder analitzar bé el rival, com per poder treballar els entrenaments, algun detall que creus que pot ser important de cara al partit. Per tant, en aquest sentit, hem pogut preparar-lo amb tranquil·litat i sí, amb motivació, confiança, tot això, amb moltes ganes de que arribi l'hora ja.
Per acomiadar-nos, si et sembla, et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients, aprofitant que la Copa del Rei es juga al Penedès, es juga a Calafell, a que vinguin a gaudir dels partits dels equips penedesencs, que us vinguin a veure i que vinguin a fer bullir l'olla, que la Copa és una competició molt maca i val la pena gaudir-la.
Sí, evidentment que es pot seguir per les xarxes socials, per la de televisió, per internet, però, ostres... Tothom que acostuma a anar als pavellons diuen que en viu l'hoquei guanya molt, no? I jo crec que si no ho has fet mai, debutar en partits de Copa encara serà més xulo i la gent segur que disfrutarà molt, sigui de l'equip que sigui, i que seran partits vibrants, igualats. Per tant, esperem que el pavelló de Calafell, el Joan Ortoll, estigui ple tots els partits. I el pavelló no és molt gran, per tant, que espavilin, perquè les entrades són poquetes, però que segur que s'ho passarà molt bé.
Doncs aquesta invitació als nostres oients a gaudir d'aquesta 81a edició de la Copa del Rei. I des d'aquí, Guillem, us desitgem el millor. Nosaltres, des del Penedès en Xarxa, com sempre, estarem seguint de ben a prop el que faci el Calafell, el que faci el Noia, aquests dos equips penedesencs que ens representaran. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
I anem ara amb l'altre tècnic, en aquest cas el del Noia Freixenet, Carlos Cortijo. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia.
Escoltàvem ara el Guillem explicant aquestes ganes de Copa, aquestes ganes de que comenci ja a rodar la bola al Joan Ortoll. Suposo que les teves, les mateixes ganes, no?
Sí, bueno, siempre la Copa es especial. Semana de Copa, ya desde el primer día de entrenamiento ya se nota un ambiente especial, una emoción especial, tensión especial. Y sí, con muchas ganas de que llegue el momento.
Amb ell també parlàvem justament d'això, no? De que és una competició especial, quatre dies molt intensos, una competició, no?, que costa classificar-se, després que mica en mica es fa bullir l'olla amb els encreuaments, amb els horaris, no? I després en què pot passar absolutament de tot. No sempre guanya el millor, cosa que l'hoquei lliga és la regularitat, no? A la Copa hi ha més factor sorpresa, potser.
Sí, bueno, yo creo que la Copa es especial, sobre todo porque hay muchas emociones durante toda la competición, y más si llegas al final, pues hay muchas alegrías, hay momentos de tensión, de tristeza, hay un poco de todo. Uh-huh. Y creo que por eso es especial, porque se generan muchas emociones en todos los equipos, en todos los jugadores. Y sí, bueno, es una competición que se ha acabado, o tú o yo. Entonces, pues eso también creo que la hace más atractiva. Siempre hay favoritos a priori, pero muchas veces, o en algunas ocasiones, no siempre se da lo que marca el guión. Por lo tanto, pues entiendo que todos los participantes, todos los equipos están con mucha ilusión de ser el equipo finalista y el equipo ganador.
Parlaves de que siempre hay equipos favoritos. El favorit siempre es el Barça. És el rival del Noia aquest vespre en el segon partit de quarts de final d'avui. 9:15 del vespre, partidàs, passi el que passi. Avui, sobre la pista del Joan Ortoll, es viurà un partit de ben segur d'aquells bonics i que l'aficionat a l'hoquei agraeix.
Pues sí, yo creo que un Barça-Noia-Noia-Barça creo que es un partido con 100% garantizada el espectáculo. Dos equipazos históricos y con grandes jugadores. Por lo tanto, como comentas, que creo que será un buen espectáculo para el público.
A més, al Noia arriba amb un precedent per emmirallar-se, no? I és que l'última vegada que es va enfrontar amb el Barça, recordem, a l'Ateneu, en Champions, victòria del Noia. Per tant, ara que al Palau Blaugrana, victòria del Barça, ara en camp neutral, en pista neutral, veurem.
Bueno, eso es los argumentos positivos a los que nos agarramos. Jugamos contra un superequipo, que hemos competido ya varias veces con ellos. En el Palau no fuimos capaces de competir y salimos bastante perjudicados en marcador. Y luego en el Ateneu sí fuimos capaces de hacer el partido que tocaba y poder conseguir la victoria. Pista neutral, sabemos que, insisto, que jugamos contra un super equipo que vienen seguramente mermados por el tema Champions, por lo tanto se van a agarrar a esta competición con uñas y dientes, tienen jugadorazos, tienen un equipazo, por lo tanto, como dices tú, ellos son los favoritos, pero nosotros, otro argumento positivo, pienso que llegamos en un buen momento a nivel de los jugadores, a nivel individual, a nivel de confianza, a nivel físico. Por lo tanto, intentaremos hacerles un partido muy competitivo y llegar al final con opciones de poder ganarlo.
Anem justament amb això, perquè si el Guillem ens explicava justament que el Calafell arriba en un moment molt dolç de la temporada, què dir del Noia, del moment, del momentàs en què arriba el Noia a aquesta Copa del Rei?
Sí, llegamos en un momento, como te digo, de mucha confianza individual, de mucha confianza del equipo. Creo que somos conscientes de la dificultad, pero también creemos y sentimos que podemos ganar el partido por los antecedentes que tenemos. También tenemos que ser muy prudentes, como te digo, jugamos contra un super equipo y a la mínima que te descuides te pegan un hachazo y se te van en el marcador y el partido está acabado. Por lo tanto, con mucha humildad, con mucho sacrificio, con mucho oficio, pensamos que sí podemos competir, pero con los pies en el suelo, sin querernos más de lo que somos.
Paso a paso, ¿no?, que Dios sembra.
Y tan, sí, sí, no, porque al final es deporte y si estás en una dinámica positiva y con mucha seguridad, está muy bien, pero si pasas esa línea y ya te piensas otra cosa, pues rápidamente cualquier equipo te pone los pies en el suelo. Entonces tenemos que ser muy responsables, muy prudentes, saber que para conseguir esta confianza y esta seguridad hemos pasado momentos grandes de dificultad. Entonces es agarrarnos a este momento, pero insisto, desde la humildad y sabiendo que no nos sobra nada, que tenemos que dar el máximo, que tenemos que pelear todas las bolas, luchar hasta el último segundo y con mucha concentración, con mucha intensidad y sobre todo en este tipo de partidos con mucha cabeza, controlar mucho las emociones e intentar controlar lo que queremos controlar.
Carlos, anem a tirar una mica la vista enrere, anem amb vivències, amb anècdotes, perquè amb el Guillem parlàvem justament de les copes que havia guanyat com a entrenador i com a jugador. Tu has jugat només una Copa del Rei, però justament l'anècdota és que la vas jugar sota les ordres del Guillem Cabestany amb el Vendrell i aquesta única copa que has jugat com a jugador la vas guanyar.
Pues mira, tuve la suerte de pasar por ahí y me tocó vivir un año espectacular en Vendrell. Conseguimos ganar la Copa, conseguimos meternos en la Final Four de la Champions y la verdad que fue un año para recordar. Recuerdo la Copa, claro, al ser la única, la recuerdo como si fuese ayer. Recuerdo que tuvimos que unos rivales muy complicados. Me acuerdo que tuvimos Liceo, Reus, Barça. Y bueno, pues se dio todo. El puntito este de suerte que tienes que tener siempre en estas competiciones, pues se dio. Y mira, y la verdad que súper feliz, una de una. A ver, ahora como entrenador ya te contaré.
Ahora parlabas justamente del factor sort en la Copa, en aquesta competició del CAO que comentaves abans, no? La sort és un jugador més.
Sí, a ver, la suerte, como siempre se dice, hay que buscarla. No te llega porque sí, pero sí es cierto que se tienen que dar todos los condicionantes para poder ganarla, porque está todo tan igualado, hay tan buenos equipos, tan buenos jugadores, tan buenos entrenadores, que son muchas veces, es el tópico, pero la realidad son detallitos que te hacen estar o no estar. Muchas veces tienes una ocasión clarísima de gol, da el palo por dentro, la bola sale, te pillan a la recontra y te meten gol. Y esto pasa. Entonces, pues situaciones de estas, de una bola parada que es casi gol, pero uy, no es gol. Bueno, situaciones de estas que al final te hacen pues llegar al final. Porque hay muchos equipos y muchas situaciones que haces partidos para ganarlos. Y bueno, por este factor de dinámica o de mala suerte o de detallitos, pues no lo consigues. Por lo tanto, tiene que ser un fin de semana, ya no solo para el Noia, para el futuro campeón de Copa, que se tiene que dar todo, aparte de tú hacer las cosas muy bien, aparte de esto, se tiene que dar ese factor que comentas de un poquito de suerte.
Una copa, Carlos, que serà l'última copa de Jordi Bargalló. Et pregunto per ell, perquè aquesta setmana ha anunciat la seva retirada. 45 anys són els que té. Hem gaudit molts d'aquests anys sobre les pistes. Un dels jugadors històrics a Espanya, un jugadoràs. Fa aquella, suposo que com a tècnic, no? Fa pena. I, òbviament, com a aficionats el trobarem molt a faltar a les pistes, perquè moltes vegades és un d'aquells jugadors que marca la diferència.
I tanto. Bueno, yo lo puse ayer en las redes sociales. Para mí es un regalo el poder dirigir a este jugador, que no es un jugador cualquiera, es único. Está dentro de los elegidos en nuestro deporte. Me alegra mucho que lo haya comunicado con tiempo suficiente para que todos los clubes, todos los aficionados, todos los compañeros de otros clubes, pues se lo agradezcan y al final se pueda despedir de las pistas como se merece. Ojalá pueda despedirse de las pistas haciendo algo grande como equipo. Ojalá le podamos también ayudar a tener ese regalo. Insisto, un lujo y un privilegio y nada, es un disfrutón y lo va a disfrutar hasta el último segundo seguro.
Carlos, acabem igual que hem acabat amb el Guillem. Et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients a que aprofitin per venir-vos a veure que la Copa juga al Penedès, a Calafell. El tenim aquí al costat. Que vinguin a gaudir de l'hoquei, que en viu és molt millor que per la tele.
Sí, bueno, al final pocos llamamientos, porque al final estamos en un pueblo 100% hockey. Ellos saben, todos sabemos la importancia que tiene esta competición. Lo que sí les garantizamos es que no sabemos si vamos a ganar o no, pero que vamos a luchar hasta el último segundo, que vamos a sudar la camiseta y el escudo que representamos. Y bueno, les invitamos a que vengan, porque pienso que puede ser una gran fiesta. En eso soñamos todos.
Doncs ho deixem aquí, desitjant-te moltíssima sort. Esperem que vagi superbé aquesta copa. Des d'aquí, des del Penedès en xarxa, ens anirem fent ressò del que faci el Noia, com sempre. Moltíssimes gràcies, Carlos, i fins la propera.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
Difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Yesterday was blue, dear. Today I'm a part.
És una cançó que se diu molt amb aquest dia en el qual estem esperant la pluja i està rúfol, gris, pesat. És Dinah Washington amb aquesta veu fantàstica cantant What a Different Day Made.
Since you said you were mine. Difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss,
bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem a Calafell. Un cop més, el reglament orgànic municipal, el ROM, ha estat protagonista del ple de l'Ajuntament d'aquest municipi. En la sessió celebrada el passat divendres, el govern municipal impulsava diferents canvis en aspectes relacionats amb la participació ciutadana. Concretament, l'article 37 del ROM fixava que les propostes ciutadanes es podien presentar al ple per part de veïns i veïnes majors de 16 anys que comptessin amb un mínim de 500 signatures dels veïns del municipi. En canvi, el reglament de participació ciutadana apuntava que aquestes propostes havien de tenir el suport d'un mínim d'un 5% del padró, el que amb l'actual població de Calafell signifiquen unes 1.500 signatures. Per evitar aquesta duplicitat, des del govern municipal han eliminat l'article 37 del ROM i han modificat el reglament de participació ciutadana per fer-lo coincidir amb la llei autonòmica, que fixa que cal tenir el suport d'un 2% del padró, és a dir, uns 650 veïns. En un primer moment, el govern volia posar aquest topall en el 10%, que és el que marca la llei estatal, el que hauria suposat la necessitat de recollir unes 3.000 signatures. Davant les queixes dels altres grups, al final s'han avingut a introduir una esmena per deixar-ho en el 2%. Amb tot, la resta de grups de l'oposició demanava que els canvis quedessin sobre la taula perquè es poguessin acordar de forma clara de cara al proper ple. El govern del PSC i Junts no ho ha acceptat i ha acabat derogant l'article 37 del ROM i els canvis al reglament de participació ciutadana amb l'únic suport del Partit Popular. El servei de banca mòbil de Catalunya continua funcionant a l'Alt Penedès. El passat mes de novembre es va posar en marxa el servei de banca mòbil de Catalunya, un servei de la Generalitat que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat, i s'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels municipis de Catalunya, i a les 308.000 persones que hi viuen. A l'Alt Penedès, aquest servei es presta en municipis com Subirats, arribant als nuclis de l'Avern i Ordal. Les properes cites, el 14 de març a l'Avern i el 24 de març a Ordal. L'escola Doctor Samaranch tindrà ascensor el curs vinent. El Departament d'Educació de la Generalitat ha comunicat a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos que s'han adjudicat les obres de construcció de l'ascensor de l'escola Doctor Samaranch i Fina. La Generalitat ha licitat les obres per valor de gairebé 50.000 euros amb l'objectiu que els treballs es puguin dur a terme durant el període de vacances estiuenques escolars. La construcció de l'ascensor es reivindicava a l'administració catalana des de l'any 2017, i tant des de l'Ajuntament com des del centre s'han dut a terme nombroses gestions per poder salvar les barreres arquitectòniques d'aquest edifici, que té les seves aules distribuïdes en dos pisos comunicats per una escala principal. I a Vilafranca, Esquerra Republicana demana ampliar i dignificar l'espai d'esbarjo per a gossos del barri de Sant Julià. Ubicat al camí de la Bleda, a la zona del Pla del Diable, l'únic espai per a gossos que hi ha al barri de Sant Julià no reuneix, segons Esquerra Republicana, les condicions mínimes necessàries. El portaveu del grup municipal, Pere Sàbat, acompanyat pels regidors Laura Palai i Ramon Vilomara, explicava ahir al matí que l'espai és molt reduït i les tanques són baixes. Per això consideren que l'àrea necessitaria ser ampliada i dignificada per posar-la al dia. A Vilafranca hi ha diverses zones d'esbarjo per a gossos ubicades als diferents barris. Aquests parcs estan pensats perquè els animals puguin córrer deslligats. Per això han d'estar tancats i senyalitzats i disposar de serveis adaptats als animals.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Vilafranca commemora el 8M amb una programació diversa que inclou música, teatre, cinema, exposicions, reflexió, anàlisi i tota mena d'activitats que volen posar en valor la importància del feminisme i la lluita pels drets de les dones. A l'enclau d'igualtat hi farem una capbussada en aquest ampli programa d'actes amb la Gemma Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament Vilafranquí. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
El programa és molt extens, va començar a finals de febrer i acaba entrant l'abril.
Sí, sí, la veritat és que sí que és tan extens, però, bueno, les activitats són bastant semblants a les, en nombre a les de l'any passat, l'únic que potser s'escampa més en el temps.
L'acte institucional, l'acte central, ja ha tingut lloc uns dies abans del 8M, va ser aquest dimarts, i va comptar amb la consellera.
Sí, va ser un acte que aquesta vegada el vam voler fer conjuntament amb la Vegueria Penedès, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament de Vilafranca, i sí, vam poder comptar amb la consellera i amb tota una sèrie de responsables i referents del territori.
Una conferència, una xerrada, una taula rodona, una activitat que va posar el focus en les dones de l'àmbit rural.
Sí, era una idea que ens proposaven des de la vegueria, perquè ens semblava que aglutinava molt, era un tema molt comú de les tres comarques, o les quatre comarques que engloba, i vam poder convidar, doncs, això, a la Rosa Maria, a la Maria Rosa Ferrer, que ja ens havia fet un llibre, no?, i que d'alguna manera, pues això, podia convidar dones de la pagesia d'aquí, les quatre comarques.
Prèviament s'havia presentat el Pla d'Actuació Local en l'àmbit de les persones amb discapacitat, i aquí ve l'adjectiu important, amb perspectiva feminista. Què vol dir?
Mira, de plans d'actuació n'hi han de divers, se'n fan a molts llocs. La qualitat o la característica que potser diferencia aquí a Vilafranca és que es va voler fer des d'una mirada, des d'una perspectiva feminista, perquè sí que es té present que la discapacitat, quan hi entra el perfil dona, té una especificitat diferent. I tenir-ho en compte a l'hora de programar i planificar un pla condiciona i amplia més l'atenció a tothom, en realitat. I per aquest motiu es va fer aquesta mirada. I el xulo d'això va ser perquè vam poder treballar amb diferents equips, tant professionals com equips de població afectada, voluntariat, i, bueno, fet de treballar-ho conjuntament, jo crec que ens ha ajudat a treure'n unes accions concretes que crec que estan més dirigides a que sigui efectiu per tota la ciutadania, no?, tenint en compte les diferents mirades. I sí, ens feia il·lusió poder fer aquesta presentació, ja molt tocant a el 8M, precisament per això, no?, perquè hi ha aquest plus del pla.
En el díptic que recull tota aquesta activitat que es desplega al llarg d'un mes llarg, llegeixo: no és una aspiració, la igualtat no és una aspiració, sinó una realitat compartida. Cal continuar insistint, no?, que és cosa de tots i totes.
I tant, i tant.
I no només de les dones.
Efectivament. Per aquest motiu també mirem de que les activitats no només se sentin cridades les dones, sinó que també hi pugui haver homes, joves, persones diverses que tinguin ganes de participar. De fet, un dels actes precisament està dirigit, perquè és l'inici d'una sèrie de sessions, que està dirigit a homes, no?, on aquí parlem de l'ètica i desig, consentiment sexual, limitacions i pes de consciència, no? És un taller que està pensat perquè homes, joves i que se sentin cridats a conèixer aquesta altra mirada també puguin participar. I en aquesta sessió, concretament, està pensada per ells. N'hi haurà d'altres on, evidentment, lliguem això que tu dius, no? De que ha de ser de tothom, no només de les dones, però també pensem en que puguem acollir de manera específica, en aquest cas, els homes, no?
Darrere d'aquest programa d'actes extens i eclèctic hi ha unes quantes complicitats, no? Hi ha moltes entitats que s'han sumat.
Sí, d'alguna manera ja fa alguns anys que es van demanant la participació o que ens demanen col·laborar-hi, i pensem que és bo que sigui també la ciutadania mateixa la que ens proposin activitats, no? Aquest any, per exemple, afegíem l'associació de veïns del Poble Nou, que ens va dir: "Ei, volem que surti també en el programa", i pensem que això és superinteressant. O els mateixos xicots de Vilafranca, que de fet aquest any fan el desè aniversari de l'homenatge, no?
L'homenatge a Carme Lomà.
Exacte. I continuen, doncs, demanant aquesta col·laboració. Pensem que això és bo, que tothom qui senti cridat a fer alguna cosa i fer-la visible també compti amb el nostre servei, no?
No hi ha suma, en canvi, no hi ha complicitat, i ho haig de fer notar amb l'Esquerra Independentista de l'Alt Penedès, que té el seu cartell d'actes i que es manifesta aquest dissabte a les 7 a la plaça de la Vila.
Bueno, sí, és veritat que costa. Anem trobant punts de trobada, hi ha algunes activitats que intentem que nosaltres les podem comentar amb elles, que elles també ens ho facin arribar, jo crec que...
No trepitjar-vos, almenys.
Exacte, d'alguna manera, doncs, bueno, anar trobant aquells punts, no? Però, bueno, sí que seria un objectiu bonic aconseguir de fer aquesta cosa conjuntament.
Una de les activitats d'aquest 8M té com a protagonistes una vulva, un clítoris i una matriu. Explica'ns.
Bueno, vist així, oi? Sí, aquest any ens feia gràcia també fer alguna activitat així més lúdica, més distesa, que no tot és reivindicació, que sí que és una època molt important, no?, de poder manifestar-nos, però també amb un sentit de l'humor. I en aquest sentit hem trobat una companyia, que és la CIA 2x2 Impro, que ens fan una obra que es titula així, Amb quatre ovaris.
Amb quatre ovaris, que podreu veure i podreu riure molt dijous vinent a les 7 a l'Auditori de Vinzeum. I avui, per conèixer 2x2 Impro, ens acompanyen les seves creadores i actrius i protagonistes, la Sònia Nardone i la Montserrat Gil. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Expliqueu-nos qui sou 2x2 Impro, com neix aquesta proposta d'improvisació teatral amb dues dones al capdavant, que crec que no teniu molta competència en aquest camp.
Pues, doncs mira, això va néixer una mica de la necessitat de fer una impro una mica més, amb una mirada més feminista, perquè, bueno, no sé, clar, no sé si us sabeu, però tot el món aquest de la improvisació, bueno, com abans també el món teatral, està molt marcat per la presència masculina. Ja no només això, sinó tots els referents que nosaltres tenim a l'hora d'improvisar, de fer personatges, són molt masculins. Llavors, nosaltres que ens vam conèixer, la Montserrat i jo, al Baix Montseny, ens vam trobar i vam trobar aquesta necessitat de començar a fer altres personatges, no? Que no siguin no només la dona florer, no? La mujer florero, sí. O la secretària D o la dona D, no? I bueno, i això, i les ganes que teníem, pues, de jugar i de passar-nos bé, no, Montserrat?
Sí, tant, sí, tal qual has dit.
Són sí, 60 ja. Minuts de riures assegurats. Dirigits a quin públic? En qui penseu?
Doncs en aquest espectacle concretament pensem en un públic jove i adult. Encara que sempre s'han afegit també, pues, ho hem fet també amb nens i nenes, i amb un públic adolescent els encanta. Però clar, com que a vegades, pues, depèn de qui tenim i les propostes que ens fa el públic, perquè és molt interactiu i funcionem, i és un espectacle molt viu, no? Perquè és el que ens proposen, pues, nosaltres juguem amb això. Clar, si hi ha un públic molt, molt infantil, tirem cap allà, per tant està bé, però sempre els pares i les mares han de saber que ensenyem, pues, l'anatomia d'una vulva i parlem de, de coses que potser els nens no capten, no? Que si la menopàusia, que si les hormones, que si la càrrega mental, que encara no la capten i es queden potser més amb el joc i a les improvisacions que fem. Per tant, això ho dirigim més al públic que ho gaudeix més perquè entén tot i es queda amb molta informació, no? Que és això, és el públic jove i adult.
Perquè quan jo m'estava mirant una mica... Ai, perdona, estaves dient alguna cosa, oi?
No, només afegir que públic jove-adult i sobretot dels dos sexes i de tots els sexes, vull dir que no només és part pel públic femení, que moltes vegades sí que ens trobem que ve només públic femení bàsicament a veure'n, sinó que està encarat a tots, vull dir, els homes que venen s'ho passen genial i tots, i també representem altres tipus de sexes, no només femení masculí, sinó avui dia ja sabem que no, doncs el tema LGTB+, tot això doncs, també ho mostrem.
Sí, jo anava a comentar-vos que quan parleu d'aquest teatre, no, que precisament això de que sigui per a tots els públics, també ho anava a comentar, no, que em semblava que hi venien de totes les menes de persones que hi podíem anar, no? Però, que deia, això del teatre neix com una cosa... Jo he llegit, per exemple, que heu après del teatre Lecoq, del teatre social, quan mirava les vostres biografies. Això afecta molt amb el teatre que esteu fent ara, o...?
Sí, és part de la nostra essència. Nosaltres, si treballem des d'aquesta perspectiva, des d'aquesta mirada. I per això també ens permet, no?, també poder interactuar i portar moltes vegades aquestes propostes al públic cap a aquest costat, no?, cap a aquesta vessant més social.
És a dir, que també hi ha una part pedagògica amb tot això, no?
Sí, totalment, sí, sí. Mm-hmm.
I pensa també que la majoria de companyies d'impro, bueno, n'hi ha moltes, no? Però algo que ens defineix a nosaltres és molt aquesta part gestual, perquè podem crear ja no només escenografia, espais i personatges, i realment la gestualitat està molt present i ens defineix i ens caracteritza molt, no? Llavors jo crec que sí que ens influeix molt d'on venim.
Ara seguim parlant amb la Sònia i amb la Montserrat, però escoltem una mica com sona aquest xou. Com ens dèieu, no? El gest, els sons, tenen molta importància. Ara per ràdio trobem a faltar la presència,
clar.
Destaca molt tot aquest aspecte de la gestualitat, dels sons.
Sí, s'ha de veure, s'ha de veure.
Sí, s'ha de veure perquè són molt visuals. Són molt visuals, així amb àudio. És molt curiós escoltar-ho.
Fins a quin punt improviseu? Vull dir, hi ha una escaleta de base i en funció del públic, de l'auditori, de com reacciona, vosaltres tireu cap aquí o cap allà?
Sí, pensa que tenim una dramatúrgia, que és la que, evidentment, sempre és la de la presentació, on expliquem, on parlem de la informació que sempre hi és a l'espectacle, que és aquesta sobre la vulva, sobre la menopausa, la càrrega mental i tal. I després...
Tot des de l'humor, sempre.
Sí. Sí. I entremig és on fem les improvisacions, i això està totalment improvisat amb el que ens proposa el públic en aquell moment. O sigui, no, sí que no ho preparem gens.
Per tant, hi ha un diàleg continu amb el públic que us acompanya.
Sí. Un entre nosaltres dues, més íntim, i l'altre amb el públic.
Són la Sònia Nardona i la Montserrat Gil de la companyia 2x2 Impro, que dijous vinent són a Vilafranca amb el seu xou amb 4 ovaris. Gràcies per acompanyar-nos avui i fins dijous.
Fins dijous. A vosaltres, fins dijous.
Adéu-siau. Gemma, aquesta és una de les moltes propostes que volíem destacar, una proposta lúdica, sí, però amb una base de fons.
Exacte. Després també fem algunes danses, hi ha algunes altres activitats també de moviment, pensada per joves. En aquest cas, el dissabte 15, que farem un taller de dansa, ells en titulen la dansa grossa, que es tracta això de el moviment per tothom, siguem com siguem, no? També seguint en aquell fil que ja havíem anat parlant de l'estètica, de no estar subjectes als nostres cossos, sinó poder gaudir de les accions que fem. I això està obert a tothom, però s'han d'apuntar. Això sí, han de trucar al Servei d'Igualtat.
Recorda'ns el número.
Sí, és el 93-890-3218. Si truqueu els matins, des de les 10 i fins a les 2, us trobarem.
I per assistir al 4 ovaris de 2x2 Impro, com es fa?
Directament, allà a les 7, el dijous que ve, al Vinzeum, a l'Auditori, i directe, amb ganes de ser molta colla per riure més tots plegats. Però no cal fer res més.
Dèiem que els actes s'allarguen durant un mes, però aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, hi ha una concentració important de propostes.
Sí, és veritat. Aquest divendres, Covides ens torna a mostrar aquest acte que fan ells al voltant del 8M i fan doncs, aquest tast de vi amb tota una sèrie d'acompanyament musical. I dissabte tenim música a la plaça Milà i Fontanals, davant del local dels Xicots, per situar-nos una mica. Hi haurà dos tipus d'estils musicals, que això també va bé perquè no tothom ens agrada la mateixa música, doncs poder acollir força gent. I diumenge és el que parlàvem al començament, de l'homenatge a les heroïnes anònimes, Carmen Lomà, que aquest any es premia o es reconeix la tasca de la Montse Roca, de l'Espiga, que durant molts anys ha estat allà i bueno, és tot un acte de reconeixement a la seva tasca.
I a continuació, jornada castellera femenina.
Femenina.
Amb sí, sí. Dones de les Xicotes de Vilafranca i de les Castelleres de Barcelona.
Això mateix.
Dimarts vinent hi ha contes Violeta. Pels sí. Més menuts.
Exacte.
Menudes.
Mirem de fer activitats per totes les edats i tots els estils. No s'agafa de tothom, és evident. Però sí, ens agrada fer una activitat pels nens i nenes i ho farem a la biblioteca, com ja hem fet moltes altres vegades, i serà a les 6 de la tarda. Aquesta vegada ens ho farà la tribu juganera, que potser crec que no ha vingut encara aquí a fer-nos cap espectacle, però que també promet ser ben entretingut i engrescador. I una activitat que fem, per exemple, el Molí d'en Rovira sempre ens fa alguna activitat, una pel·lícula, i aquest any també ens en torna a oferir una, que és La Trena. És una pel·lícula basada en un llibre que és molt bonic, on te parla de la realitat de tres dones de diferents procedències.
Que s'entrecreuen, d'alguna manera, com una trena.
Exacte.
Molt recomanable.
Molt, molt bonic, tant el llibre com la pel·lícula. I un acte que potser no hem fet encara, però que sí que ens fa il·lusió de proposar, és aquest que tenim previst pel divendres 21 de març, que és la conversa amb Patrícia Mestre. La Patrícia és l'advocada del servei del CIAT, jurista i especialitzada en dret de família. I sí que ens trobem que, bueno, ella comentant-ho amb les diferents persones que té i tal, de dir, potser estaria bé de poder fer una posada en comú les diferents dones que han viscut un procés de separació o de divorci o de trencament i tots aquests dubtes que sorgeixen en la part més legal. I a partir d'aquí deia, per què no fem una trobada on te puguem compartir experiències o bé, des de la meva expertesa, no, deia ella, poder també donar petites idees que puguin generar un cert suport o acompanyament entre les dones. I aquest any ho hem volgut provar i serà aquest divendres a 4:45 de la tarda al mateix local de...
Aquest o el 21 de març?
El 21 de març. El 21 de març, sí, sí. Doncs això, serà el 21 de març a 4:45 de la tarda al local del CIAT, que és allà a la plaça Penedès, el segon pis.
I volies fer un recordatori del concurs de calendaris.
Sí, per acabar-ho, i tant que sí.
Perquè encara hi ha temps de fer arribar la vostra proposta.
Encara hi ha temps per presentar-ho. De fet, és fins al 14 de març. Encara ens queden uns dies. I estarem molt contentes de poder rebre tantes propostes com us vingui de gust, perquè també és una experiència el poder exposar-se a participar. Us animem a fer-ho.
Quan se sabrà la guanyadora o guanyador?
El dia 26. Ho vam fer ja l'any passat a la nau i aquest any ens va semblar que ho podíem repetir. El dia 26, que és un dimecres, a la tarda, a les 7, ens convocarem a totes les participants a poder fer el lliurament de la persona guanyadora, on hi haurà el jurat, que bueno, donarà el resultat final i l'entrega de premi, que ja sabem que són uns diners per la persona que guanya.
Aquesta és una de les últimes activitats d'aquest programa del 8M que avui hem volgut explicar. Trobareu els díptics i a internet també tota la informació. Gràcies, Gemma Planes. Bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
Penedès en xarxa.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go.
Amb Whitney Houston i el seu mític I Will Always Love You, tancarem aquesta segona hora. A les 11:06 seguim amb Jordi Llong parlant de la capacitat de desaprendre.
The way and we both know I'm not what you